Bona tarda, avui divendres 21 de novembre i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Hi ha gent que ho està passant bastant malament. Aquest és el bany de realitat que ha posat sobre la taula el tinent d'alcaldia d'Economia, el juntaire Carles Brugueroles, durant l'aprovació d'aquest dijous del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat. Un full de ruta per reduir les desigualtats socioeconòmiques d'un dels municipis més rics del país. Tot i que Sant Cugat presenta dades macroeconòmiques bones i un atur estructural més baix, el 5% que ciutats de l'entorn, l'Ajuntament vol aplicar polítiques públiques per afrontar els canvis socials i tecnològics que donin més i millors oportunitats de treball a les persones que trepitgen Sant Cugat. I ho fa amb un document consensuat i coordinat amb tots els agents implicats en el progrés ocupacional del municipi. El document és un full de ruta flexible amb reptes estratègics, línies de treball, objectius, projectes i actuacions fins al 2030. El Pacte per l'Ocupació és una iniciativa del govern anterior, però que ha sobrepassat mandats perquè cal donar resposta amb una actuació coordinada i compartida, segons ha defensat el tinent d'alcaldia de Drets Socials i Comerç, Bernat Picornell. L'alcalde Josep Maria Vallès ha posat el focus en el necessari impuls d'eines que responguin millor a les necessitats reals del mercat laboral, generin oportunitats de qualitat i liderin un model de desenvolupament que uneixi competitivitat i justícia social.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I seguim amb economia perquè un 55,5% de l'atur de Sant Cugat té rostre de dona i en el 45% dels casos la desocupació és de llarga durada. De fet, la fotografia genèrica de l'atur local indica que el 62% de les persones sense feina tenen més de 45 anys segons les dades del mercat de treball de l'octubre. Ser dona, no treballar des de fa més d'un any i superar aquest llindar d'edat és la realitat que Wise People ha posat sobre la taula en el marc de l'aprovació del Pacte per l'ocupació digna i de qualitat de la ciutat. El president de l'entitat, Francesc Castanyer, ha afirmat que aquest col·lectiu social té en el seu entorn diverses persones en situació d'atur i ha reclamat accions immediates per a una feminització de l'atur que creix, sosté, quan se superen els 45 anys. Castanyer alça la veu per recordar la dificultat afegida de les dones a l'hora de reincorporar-se al mercat laboral quan opten per tenir cura dels fills. Ell assegura que és injust el que està passant.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Passem ara a l'àmbit valldoreixenc. Moviments tímids al tauler de joc per urbanitzar el sector nord al barri de les Bobines de Valldoreix. L'oposició ha donat a frenar la modificació, la modificació pressupostària de 198.000 euros que havia de permetre contractar la redacció del projecte i la direcció d'obra. Per a l'executiu descentralitzat, aquest pas és necessari per poder presentar la informació al veïnat afectat, que hauria d'afrontar contribucions especials i expropiacions. L'oposició s'alinea així amb veïns de la zona que han assistit a la Junta de Veïns d'aquest dijous per expressar els seus dubtes al respecte i per reclamar més informació i participació ciutadana abans de mobilitzar els comptes.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ja ha signat la baixa dels empadronaments irregulars detectats per l'Ajuntament el mes d'agost passat. En total s'han donat de baixa 322 inscripcions al padró dels 324 que es van analitzar l'expedient perquè s'ha comprovat que els titulars d'aquests empadronaments no tenen Sant Cugat com a residència habitual en cap immoble del municipi. Puigneró ha volgut destacar que, seguint les instruccions de l'alcalde, s'ha actuat amb la màxima celeritat i s'ha refermat en la política de tolerància zero amb el frau al padró municipal. Segons el tinent d'alcaldia, una administració com l'Ajuntament de Sant Cugat ha de saber la població real a la qual ha de servir, per tant, el padró municipal ha de ser molt precís. Així mateix, l'Ajuntament ja està treballant en un nou protocol d'empadronament per endurir les condicions d'accés al padró i per poder lluitar millor contra aquest tipus de frau.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Ball de Gitanes de Sant Cugat tornarà a batre rècords aquest 2026. La comissió de Carnaval ha registrat 122 quadres inscrits, superant els 116 de l'any passat i confirmant que la tradició és més viva que mai. El creixement sostingut, però, també ha comportat limitacions. El format només permet acollir 24 colles de 4 quadres i 24 colles més han quedat fora després del sorteig realitzat per garantir la viabilitat del ball i mantenir-ne l'essència. En aquest context han nascut Gitanes Desoctaviades, perdó, una iniciativa comunitària impulsada per balladors i balladores que han quedat fora del sorteig o que volen contribuir a diversificar els espais de la festa. El grup deixa clar que no són una entitat ni una alternativa al Ball de Gitanes de Carnaval i expressen un respecte absolut per la Comissió de Gitanes i per la feina immensa que sosté des de fa anys. Segons expliquen la seva proposta,
Cugat Ràdio 91.5
organitzaran una ballada descentralitzada a la plaça de Barcelona, amb la voluntat d'acostar la cultura popular a altres places del municipi i obrir nous espais de futur. La ballada serà prèvia a un seguici i estarà oberta a qualsevol persona que vulgui participar-hi.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Seguim amb ball. L'Esbart Sant Cugat posarà punt final a la commemoració del seu 50è aniversari amb un espectacle especial al Teatre Auditori. La proposta, que vol ser un recorregut per la història i l'evolució de l'entitat, comptarà amb la participació de més de 120 balladors, entre els quals hi haurà nombrosos exballadors i exballadores que han marcat el rumb del grup al llarg de 5 dècades. El muntatge oferirà un fil narratiu que travessa les diferents etapes de l'Esbart, amb coreografies emblemàtiques dels directors i coreògrafs que han deixat empremta en el projecte. Salvador Melo, del 76 al 86, Joan Serra, del 89 al 2004, Sílvia Pérez, del 2004 al 2010, Laia Martínez, del 2010 al 2019 i Lali Mateu, del 2019 a l'actualitat. L'espectacle també comptarà amb la col·laboració d'antics bastoners i d'alumnes de l'Escola de Dansa. L'actuació serà el dissabte 20 de desembre a les 7 del vespre al Teatre Auditori M. Vilarsau i tindrà una durada aproximada d'una hora i 45 minuts. Les entrades del preu de 5 euros es poden adquirir a través del web del Teatre Auditori.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I acabem amb l'apunt esportiu. Tot a punt per a l'estrena europea de l'Oxigen Patí Hockey Club Sant Cugat Femení. Les santcugatenques afronten el primer partit en competició europea de la història del club aquest dissabte a les 8 del vespre al PAP 2 contra el Gulpilares portuguès, a l'anada de la primera eliminatòria de la Europe Cup femenina. I ho fan en un gran moment de forma després d'encadenar 4 victòries consecutives a l'Hockey Lliga Iberdrola, l'última aquest dimecres 3-0 contra les Roces. Amb el triomf, l'equip santcugatenc se situa provisionalment 7è a la classificació amb 12 punts. El tècnic del conjunt vermell i negre, Borja Ferrer, ha explicat a Cugat Mèdia les característiques d'aquest primer rival europeu.
És un equip que va començar la temporada a Portugal doncs, amb una derrota voltada, però a partir d'aquí s'ha refet i ha aconseguit resultats molt positius. Llavors crec que arribaran amb bona dinàmica. Tenen jugadores doncs, que tenen bon patir, tenen bon xut des de lluny. És un equip que creu bé les contres, les corren bé. A partir d'aquí sobretot les coneixerem més quan ens les trobem ja a pista. Vull dir, crec que ens hem de centrar més en nosaltres que no pas tant en el rival.
L'objectiu és treure un bon resultat a casa de cara a la tornada, que es disputarà el dissabte 13 de desembre a Porto. I fins aquí l'actualitat santcugatenca. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. Bon cap de setmana.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat. Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hellsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Hellsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... Well, get out of that bed, wash your face and... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley al 1956 i aleshores se li deia rock and roll. Per què? Doncs tot això i molt més... La música i les seves històries... cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 7 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja us sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la nova taxa de residus que ha aixecat polseguera entre la ciutadania i també entre els grups polítics amb representació al ple. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, a Laia Coronado, periodista al Cugatenc, i el Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ens havia d'acompanyar també la Mireia Llevenes, educadora sexual, escriptora i artista, però la tenim una mica engripada, així que des d'aquí li desitgem que es recuperi ben aviat. Comencem per posar-nos una mica en context a l'audiència. Els santcugatencs amb un habitatge en propietat han de pagar des d'aquest any una nova taxa que està vinculada als residus. De fet, la ciutadania ja està rebent les cartes amb la notificació. És el resultat d'una directiva europea que obliga els ajuntaments a cobrar el cost del servei de recollida i transport en les deixalles. En el cas de Sant Cugat, s'aplica com a un nou rebut vinculat al valor cadastral dels immobles. Ara bé, des de l'OCU consideren que el càlcul és injust i posen a disposició de la ciutadania un formulari per presentar un recurs. Heu rebut vosaltres ja aquesta notificació? Laia, em sembla que tu estàs de lloguer.
Jo estic però... de lloguer, per tant, estic resant perquè no em repercuteixi sobre el lloguer.
Diguem, això no depèn de com estan les clàusules del contracte, si no m'equivoco.
Sí, o sigui, en principi, si no està previst, com és el meu cas, i pot ser que altra gent també tingui aquest cas, hauria d'haver-hi una negociació, crec, amb el propietari perquè ens ho poguessin repercutir, perquè si no, en principi, no poden, automàticament.
Doncs mira, informació de servei per a aquelles persones que estiguin en una situació com la Laia de lloguer i que no quedi reflectit en el seu contracte. Robert, tu l'has rebut, aquesta notificació?
Sí, nosaltres ho hem rebut, ho hem discutit, ho hem patit, ja hem fet totes les valoracions associades a aquest nou impost.
Ara en parlarem. Clar, Laia, tu segur que n'estaves al cas, perquè al final als mitjans fa temps que n'estem parlant, però no sé, Robert, en el teu cas, si sabies que hi havia aquesta normativa europea que obliga els ajuntaments a repercutir tot el cost del servei de recollida i transport de deixalles.
com que estic posat en un grup polític, sí que és una cosa que havia començat a córrer, pensant en què faria l'Ajuntament respecte d'això. Perquè realment, des del grup on estic posat, pensem que la fórmula de càlcul és totalment equivocada. Totes les fórmules de càlcul d'entrada són equivocades, perquè mai són precises per tota una població, i més una població de 100.000 persones. Però penso que les que s'ha aplicat ara és absolutament... Aquí tiro i aquí enganxo, enganxo. Dit això, el tema dels residus és un tema inherent al nostre model de societat i em molesta com a persona, ja més enllà del partit en el que estic, em molesta com a persona que com a última baula de la cadena de consum tingui que pagar totes les conseqüències. És a dir, estic totalment conforme en que genero residus, molts, molts. Després, si s'escau, portaré xifres que marca la Comunitat Europea. Però jo no sóc responsable de generar-los, sinó de generar-los sí, però de rebre'ls no. És a dir, no tinc cap producte que no estigui envasat segons unes normes a les quals jo no tinc cap opció per poder ponderar. Entenc, trauré l'exemple d'un tomàquet, entenc que un tomàquet cherry, que és el que es produeix al Sàhara i es comercialitza des de Perpinyà, només que per fer l'envas, pel transport, la conservació, etc., tingui que anar amb un determinat embolcall de lo que sigui. Però jo no l'he demanat. Aviam si ens entenem, jo no l'he demanat, o sigui, a mi si de sobte desapareixen els tomàquets cherry i només em donen el mandó o el que sigui, pues tindré que comprar aquest. Jo no vaig al mercat predisposat a algo. Per tant, ho sento, però aquí hi ha una gran enganyifa, val? Un model social ens estan fent carregar diverses vegades, o sigui, pago per l'envàs, pago pel transport, pago per la conservació, pago per la venda, i ara resulta que més tinc que pagar per la reciclatge del producte, perquè la recollida ja estava inclosa a les taxes de l'Ajuntament, val? És pel reciclatge, i ho sento, el reciclatge a Europa s'ho té que plantejar d'una altra manera. No hi ha res millor per no tindre que reciclar tant que no gastar tant, o sigui, una frase molt curta que es diu sobrietat.
Has obert també el meló de la sobirania alimentària, que també en podem discutir. Laia, tu n'estaves al cas, per suposat. La taxa ha aixecat a polseguera, evidentment. Els comuns, la CUP, ja han presentat les al·legacions, també el Partit Popular i Vox per motius diferents. Vosaltres, què en penseu d'aquesta nova taxa? Quin és el vostre punt de vista?
Clar, jo estic d'acord que, és a dir, en principi aquesta taxa el que hauria d'estar fent és que les persones que reciclen més paguin menys i les persones que reciclen menys paguin més. Reciclar vull dir separar els residus. Clar, això és dir, seria ideal si tinguéssim un sistema. De fet, en una part del municipi que es valoreixi, que ja s'aplica un porta a porta, i en un principi s'hauria de poder saber amb més precisió qui recicla més i qui menys. Però en tot cas, a les parts de que la majoria de Sant Cugatencs sí que no tenim encara aquest sistema i no es pot saber, clar, el criteri del cadastre és arbitrari, és a dir, entenc que es pugui considerar injust perquè no té, vull dir, no té a veure amb el reciclatge, està molt clar. Llavors, és, o sigui, estic una mica d'acord amb això, no? Com, alhora, també cal tenir en compte que la directiva europea és cert que és la transposició de la llei espanyola i que, per tant, és una interpretació concreta d'aquesta llei que, a grans trets, planteja aquesta idea de que qui paga...
Bueno,
que
pagui
més, qui contamina més. Sí, sí, en resum. Llavors, a mi no em sembla malament...
De fet, amb l'impost del CO2 dels vehicles sí que s'aplica d'aquesta manera, no? Depèn de com contamini el teu cotxe, pagaràs més o menys aquest impost.
Exacte, sí, sí. Sí, també podríem parlar del tema dels cotxes aquests enormes i com es calcula l'eficiència, però seria un altre meló. Però és cert que... espera, no sé què anava a dir...
El càlcul de qui paga, ens havien quedat
sí,
qui més contamina més paga.
Sí, llavors és cert que hi ha altres municipis al nostre voltant de l'àrea metropolitana, per exemple, perquè nosaltres vam publicar un article conjunt amb altres mitjans de l'àrea metropolitana i han fet càlculs una mica diferents, com el tema d'incorporar l'aigua, que això ja s'ha plantejat bastant. És cert que sempre ja crec que hi ha una base del cadastre, perquè alguna base hi ha d'haver, perquè no hi ha dades. I després sí que s'aplica doncs, el criteri de l'aigua perquè és un consum també, però clar, tampoc és el mateix. És una mica estrany. I llavors una altra cosa que també, per exemple, si ens agafem als municipis que sí que ja estan aplicant un tema més just en principi que serien els contenidors intel·ligents, sovint hi ha el concepte, per exemple, d'obertures de l'orgànic com criteri de qui recicla més és, per exemple, qui obre més sovint l'orgànic. I clar, jo també em plantejo, però per exemple, si fas compostatge a casa pots no estar obrint gaire sovint l'orgànic o senzillament si redueixes en general, no ho sé, aprofites millor les peles de les verdures o no ho sé, vull dir que també hi ha un punt de... Sempre hi ha un punt d'arbitrarietat, crec. Uh-huh. Llavors, bueno, és una mica complicat, en el fons, acaba sent just del tot en aquests càlculs. Sí.
Creieu, en tot cas, que la gent ha entès què és aquesta taxa i per què s'aplica? Van publicar aquesta setmana un vídeo que va fer el company Sergio Morales per explicar una mica d'on venia la taxa, què significa i com a recollir per què va. I la veritat és que, després us ho diré, ho miraré, té centenars de comentaris i la sensació és que potser o no s'ha explicat bé o no s'ha entès bé què és aquesta taxa. No sé quina percepció en teniu.
Clar, nosaltres amb el Cugat a vegades tenim una mica de sensació de frustració, segurament t'ho passarà a vosaltres, sí, de que portem molt de temps parlant, no? I llavors les persones s'han adonat ara perquè ha arribat el primer rebut. Clar, fa molt de temps que s'havia aprovat. Però...
I de fet, a comentaris a les mateixes notícies on s'està explicant, que veus que hi ha persones que no ho han entès i dius que hem fet malament, no? No ho hem, sí, explicat prou bé, potser.
Sí, 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 jo crec que també hi ha un punt d'autocrítica i després també hi ha un punt de... No parlo per tothom, però sí que hi ha una part de la ciutadania molt desconnectada de l'actualitat local i que no saben pràcticament ni que existim els mitjans locals. I llavors, clar, és quan exactament els afecta una cosa molt concreta, molt personal, com és la butxaca, no...
Acostuma a ser la butxaca, eh?
No desperten una mica. Llavors, bueno, és una mica... També, vull dir, era previsible que això anava a passar també, vull dir que tampoc... Però és veritat que sí, que potser segur que podríem haver-ho explicat millor, diguem, vull dir que sempre, vull dir, per fer un punt d'autocrítica, i però sí que després també hi ha un punt de que tampoc, vull dir que potser també s'hauria pogut explicar millor ja per part de l'Ajuntament també, no? Perquè, és a dir, pues, explica exactament, per exemple, perquè segurament no s'entén del tot aquest rebut de l'aigua de Sorea, que també paga una altra taxa, que també té a veure amb residus, però que no és el mateix, però llavors jo ja estava pagant els residus, uh-huh, perquè ara he de pagar més. Bueno, és cert que a nivell pedagògic, o sigui, és molt difícil d'explicar, perquè tu tens un rebut que a més té com un llenguatge una mica tècnic, i, uh-huh, i també em sembla normalíssim que la gent s'enfadi, perquè hi també hi ha un punt d'incomprensió. No,
pagar no acaba d'agradar.
Sí, també.
Roberto, em sembla que s'ha explicat prou bé, o que hi ha una part de responsabilitat individual també per entendre allò que paguem i el món on vivim?
Jo penso que la responsabilitat individual és inherent a les persones i tenim que assumir-la i acceptar-la. I tinc la sort de poder parlar abans amb tu, just abans de començar el programa, i hem parlat de l'educació. Però a mi m'agradaria anar més tirar l'aigua cap a un altre molí. Jo penso que no sé qui ha sigut l'il·luminat que ha pensat que érem una espècie neta, amb el sentit de que no podíem cap residu. No anàvem al vàter, no teníem bossa de la brossa. No. El nostre metabolisme representa que cada dia, encara que fóssim el més austers possible, quedés porqueria. Per tant, jo com a mínim en aquests impostos penso que tindríem que treure la línia de base. Val? Ho dic perquè a partir d'aquesta línia de base, similar a el que s'ha fet amb l'aigua, a partir d'aquesta línia de base sí que podríem tenir un criteri per carregar una taxa impositiva, és a dir, qui genera el dia, pues, no ho sé, 800 grams de residus, és la línia de base pel model de ciutat que estem i el poble, el país on visquem, s'anirà incrementant respecte a el que tinguis. Això de que sigui per catastre, això que sigui aplicant a l'aigua, que pot ser, a més, ho sento, molt aleatori, perquè l'aigua pot ser increment de població, pot ser luxe, pot ser despilfarro, pot ser moltes coses, sens dubte ajuda a millorar a ponderar, a millorar la taxa, però per mi no la resol. La de qui més contamina més paga em sembla molt bé com a principi i consegüentment també com a frase que es pot deixar anar, però jo segueixo assumint que jo no sóc qui més contamina, i permeteu que posi el burro davant, jo contamino perquè se'm donen coses que m'obliguen a contaminar, val? Jo no tinc cap inconvenient en anar a comprar els tomàquets en singular i podrien dir posar-los a la meva bossa. No tinc cap inconvenient a comprar molts dels líquids que vaig servir a casa amb ampolles de vidre que les netejaré jo o no sé qui les netejarà. I així és un llarg etcètera. És que tot està protegit. I tot està protegit perquè el nostre model, sobretot alimentari, bé, podríem dir, està molt sofisticat i ve de molt lluny i de molt temps i, per tant, requereix molts embolcalls. Passa igual amb els mobles. Anar-te a comprar una cosa és trobar-te una cosa absolutament embolicada en plàstic. És per comoditat per mi? Pues no ho sé. El que és segur és que és comoditat per qui amagatzema i qui transporta. Això no té ni cap ni peus, que al final el que tingui que pagar sigui jo. O sigui, a mi em toca pagar la part que em toca pagar. L'altra, o l'he pagada o la té que pagar un altre. I això generaria un debat polític i potser ens ajudaria a canviar una mica el nostre model. Mentre hi hagi algú a qui se li pugui fotre canya, això no canviarà mai. Ho sento.
Mm. Sí, o sigui, hi ha un punt de que... És a dir, estem en una societat que genera un munt de residus absolutament innecessaris i... És a dir, sí que en part, evidentment, la condició humana no genera residus, però és que els considerem residus ara, fins fa no tant. En realitat eren, no eren residus, sinó que eren, vull dir, que eren adob pel camp, o eren, sí, o, bueno, sobretot en el camp, o senzillament no, bueno, no existia el plàstic directament, no?, per exemple. I llavors... És a dir, no pretenc dir que hem de tornar enrere perquè vivim en una ciutat, però sí que hi ha alguna cosa que podem aprendre de... Bueno, a més, és que és molt més senzill si ho connectes amb altres coses, perquè el que parlàvem abans de sobirania alimentària, el tomàquet que et ve de no sé on, evidentment ha d'anar envasat perquè si no es farà malbé pel camí. Uh-huh. Però si compres a la Rural o a l'Ortiga, que tenim aquí al costat, no, la gran majoria de coses no et venen en cap envàs perquè et porten directament la cistella, que ells la posen directament i tothom portes amb tu les teves bosses, el teu carro i ja està. Llavors, no hi ha hagut cap element de plàstic pel camí i això es connecta ja no és només pels residus, sinó, doncs, evidentment, transport, el tipus d'agricultura que fan servir, que és ecològica, etc. Alhora, clar, jo, per exemple, el temps que dedico a fer la compra per no generar residus és més elevat.
Justament i... és el que en parlàvem amb el Robert.
Clar, sí, sí. O sigui, és cert que jo aconsegueixo, per exemple, ja n'hi ha pocs que no són zero mai, o sigui que sempre hi ha coses que et venen envasades per sí, el que sí. Vulguis o no, però sí que menys, no?, i anar amb tàpers als llocs i donar un tàper a la botiguera perquè t'ho ompli, que per cert, això també connecta això amb una altra forma de comprar, que és que tampoc res d'això és gaire innovador, en realitat, eh? Vull dir que són les botigues de la vida on és més fàcil fer això. Però vull dir que sí que és veritat que ho hem com perdut en algun moment. Però alhora és això, vull dir que aquest temps que dedico, que normalment és dissabte al matí, i potser dedico el dissabte al matí sencer, doncs no. Hi ha algunes setmanes que no el tinc, de fet, i llavors ja em vaig més a trompicons. Però és veritat que, bueno, potser moltes persones directament no el tenen d'entrada, o potser no volen dedicar aquest temps a això, no?
En tot cas, des de les institucions s'hauria de garantir que tothom tingui més o menys temps o més o menys... diguéssim, consciència ecològica, no?, tingués la possibilitat d'anar també a les grans superfícies i comprar amb aquest model. No és tan difícil pensar que hi podia haver, no?, doncs, envasos molt grans, amb molt tipus de producte, on cadascú amb les seves bosses de tela, hi ha milions d'opcions que duren molts i molts anys, podria anar a comprar les seves coses. El que tu comentaves, ho comentàvem abans de començar amb el Robert, requereix cert activisme i dedicar-hi possiblement més hores que anar a un supermercat i abastir-te de tot el que està embolicat. També és veritat que vivim en una societat on cada vegada hi ha més famílies monoparentals o persones que viuen soles. I això fa que fins i tot les dosis hi hagi més productes de monodosi, no?, que això també genera cada vegada més residus.
Sí. Sí, de fet, això encara més té més sentit, per exemple, comprar granel, perquè t'agafes el que vols. O sigui, tant si vols menys com si vols més quantitat, és com tot molt més senzill adaptar-te exactament al que necessites.
Una qüestió tan senzilla com les espècies, no?, per exemple, que a vegades els potets que venen al supermercat són, m'invento, 15 grams, que a vegades depèn de quina espècie, tens allà 10 anys i el dia que vols fer servir dius, potser millor que no la posi, que encara m'intoxicaré. Doncs si ho compres a granel, escolta, compres els gramets que necessitis per un any, que almenys saps, tens a la memòria que ho has fet servir i és una oportunitat, però sí que és veritat que requereix cert activisme i que no totes les plataformes de compra ofereixen per ara, perquè no se'ls obliga, aquestes opcions. Digues, Robert.
Jo aprofitaré coses que s'han anat dient ara aquí. Vull dir, el tema de que és veritat, abans no eren residus, eren un residu que encara podia tindre més vides. Ara això no és així. Però és que l'abans penso que el tenim que començar a matitzar. En aquests moments a Sant Cugat som 100.000 persones. La femta que fem cada dia, comptant que fossin 100 grams, vol dir que cada dia hi ha 10 tonelades de femta. Val? Podríem anar-ho aplicant amb altres productes, directament del nostre metabolisme. Quan ho apliquem a altres productes, imaginem-nos tot el que fa falta, si és la broma aquella que sempre es diu, cada dia fan falta 25.000 litres de llet a primera hora per poder prendre la llet. Això són, dividit per un litre, són 25.000 botelles de litre de llet que podrien dir... Aquesta magnitud de la tragèdia penso que algú la té que començar a considerar. I aquest algú són els que nosaltres hi hem de responsabilitat perquè ens gestionin. Vull dir, no pot ser que al final quin problema tenim, doncs ho pagarem. no? Perquè a més no ho paguen, ho paguem, val? O sigui, aquest és el primer punt. El tema de les grans superfícies, vaig tindre la sort de poder estar als Estats Units a finals del segle passat, o sigui, fa molts anys d'això. En els súpers es venia l'aigua depurada i arreglada i tu anaves amb les teves ampolles o les teves garrafes i les anaves omplint. Això aquí ja va haver-hi un petit intent i va desaparèixer al cap de dos dies. Qui diu l'aigua? L'aigua salut, vull dir que és poca broma, té que estar molt neta, molt polida, molt més que altres productes. Això ens hauria donat una opció, podríem dir, de poder anar avançant en aquest sentit de la... res de res. I després una cosa que ens van explicant, això és un fulletó que ha vingut a anar a parar amb Mirasol, els contenidors intel·ligents. Bueno, actualment sembla ser que tot és intel·ligent, però si és i tot, tot sent intel·ligent, no ens acabem d'en sortir. Per tant, m'agradaria potser tornar a la tonteria d'abans, que podríem dir almenys tenir una racionalitat més propera. Un contenidor intel·ligent entenc que és algo que hi haurà un xip en què jo tindré una targeta o també em posaran un xip i quan m'acosti allà pues sabran que el Robert ha tirat el que li ha donat la gana al Robert.
En un determinat contenidor.
En un determinat moment. I per tant, no m'arregla massa.
Hi ha el principi de bona fe en aquest càlcul, eh? Hi ha ciutats, per exemple, com Girona, diguéssim que existeix, perquè l'audiència es faci una idea, no? De, per exemple, els contenidors són sempre els mateixos i cada dia es tira una fracció diferent. Sí, per tant, tu obres l'orgànica i es pressuposa que aquella persona està tirant orgànica. La realitat és que podem obrir l'orgànica i està llançant qualsevol altra cosa.
Si assumim el principi de bona fe, que ojalà sempre fos així, de veritat, no veig per què el xip sigui així de clar. Seguim amb el concepte, ens estudiarem una pasterada increïble, perquè, a més, si els mecànics, que són de simple palanca de peu, es trenquen, no em vull imaginar el que pot passar amb els xips. Val? Totes les coses de les taxes associades que ens... Ara ens diuen que ens trauran un 5% de l'impost que paguem, però un màxim de 5 vegades.
Si anem a reciclar la deixalleria.
Exacte. Però ara ja hi anem a la deixalleria a reciclar coses i ens ho treuen de la taxa de l'aigua. Seguirà mantenint les dues taxes o passarà com amb la biotetat i altres coses, que se'n treu sempre una. No està gens clar ni explicat.
I jo no tinc accés, per exemple, a la deixalleria perquè no tinc, no pago l'aigua. Ho tinc inclòs en el lloguer. I cosa que està molt bé, però que llavors no tinc accés a la deixalleria i m'interessaria l'Ambiteca especialment. Llavors no puc treure coses de l'Ambiteca, per exemple. I clar, vull dir que és això, és a dir, ostres, vull dir, el que és més probable que no estigui pagant taxa de l'aigua precisament són persones que poden ser més vulnerables i potser qui li interessaria més poder anar a l'Ambiteca. Vull dir que a vegades hi ha com una mena de límits burocràtics una mica absurds que s'haurien de buscar altres mecanismes. O sigui, no dic que sigui mala idea, vull dir que està bé, però potser ser una mica més flexibles a les coses.
No, estic amb tu. No dic que sigui mala idea, que siguin mala gent, que vagin... El que sí que dic és que no tenen capacitat de reacció. O sigui, la magnitud de la tragèdia està incrementant de tal manera que no podem seguir amb el plan que paguin. Vull dir, ha d'haver-hi algo que ens faci revertir la situació i tornar-la a endreçar.
Clar.
És que si no...
Al final, l'objectiu de la normativa europea, a grans trets, ho deia, ho apuntava abans a Laia, és que qui més contamina paga més. Com s'està aplicant aquesta normativa a Sant Cugat, s'allunya molt d'aquesta filosofia de qui més contaminant més paga és, qui té la casa amb més valor cadastral més paga. Algunes veus crítiques diuen, clar, si l'objectiu és generar consciència i que tots intentem fer un reciclatge més acurat, aquesta taxa serveix o no serveix per fer això? O potser fins i tot alguna persona emprenyada i amb rebuig digui, doncs s'ha acabat, escolta'm, si jo estic fent la feina ben feta i m'estan fent pagar més perquè el valor cadastral d'allò on visc és més alt, doncs per què he de reciclar, no? No, potser quan veiem les dades de reciclatge d'any que ve, no perquè ja serà molt just, però d'aquí un parell d'anys podrem fins i tot fer aquesta valoració si ha servit o no.
Sí que posaria una mica en qüestió, és a dir, entenc el rebot, però també hi ha un punt de concepció, és a dir, no estem reciclant perquè l'Ajuntament diu que hem de reciclar, estem reciclant perquè el món on tots vivim no se'n vagi més a prendre per sac.
Sigui més inevitable per a les persones, com a mínim.
Sí, sigui evitable i sigui una mitigació del canvi climàtic, que és el punt on estem. Però... sí que també hi ha un punt del tema aquest de l'aplicació de polítiques europees que, curiosament, la zona de baixes emissions ja fa temps que la tenim i s'han trobat formes de fer que reduïm les emissions. Llavors, és una bona iniciativa el tema de zona de baixes emissions, però és cert que la manera com s'ha aplicat permet que hi hagi gent que segueixi fent negoci. On abans feien negoci amb cotxes dièsel i gasolina, ara el fan amb cotxes elèctrics, que a més cada cop són més grans. I com que el que es calcula grans trets, ho simplifico molt perquè no ho sé a fons, però és l'eficiència. Això fa que, per exemple, el meu cotxe, perquè jo a vegades condueixo el cotxe de la meva àvia, que és l'any 1997, evidentment no pot entrar a la zona de baixes emissions, però és un cotxe molt petit i que a nivell d'eficiència és cert que no és gens eficient, però a nivell de contaminació també em plantejo si no potser contaminar igual que un d'aquests tan grans, que passa que han de moure tants quilos que contaminen menys en relació a... O sigui, el seu motor és més eficient en relació a la carrosseria i tot, però... Bueno, també és una cosa de concepte aquí. Clar, què passa? Que en tema de residus, si el que fem és generar menys residus, no hi ha ningú que se n'estigui beneficiant, al revés. És, fins i tot en el tema de les bosses, el que s'ha fet és allò dels 3 cèntims. Bueno, que s'estan portant aquests 3 cèntims per bossa. Si de cop tots deixem realment d'utilitzar bosses d'aquestes de plàstic, doncs ja no hi ha cap negoci possible. Això amb tots els tipus de residus. Llavors, potser per això es costa més d'implementar aquestes.
Clar, el Robert apuntava Exacte. Aquest canvi de sistema, bàsicament, no? De no generar ja des d'origen aquests residus, no generar aquesta contaminació en el transport, en l'emmagatzematge, en la refrigeració. Si és veritat, has apuntat ara a la casuística de les bosses. Jo recordo quan era petit anava al supermercat, allà a barra lliure d'aquelles bosses de plàstic i tothom agafava allò sense pena ni glòria, no? Ens hem acostumat. No? Jo diria que el 80% de les persones que van al supermercat i a comprar porten les seves bosses. Per tant, aquest canvi de mentalitat, tot i que a vegades costa, sí que és possible en moltes coses, no? Potser valdria més invertir en això que no revertir en aquesta taxa que no acaba de ser justa. Creieu que tindrà recorregut aquesta queixa de la OCU que alguns grups municipals, de fet, també han posat a disposició de la ciutadania a través de les seves webs per recórrer aquesta taxa que es considera injusta pel mètode de càlcul, vaja.
Contestaré, però abans permeten que
m'atenci.
Fa molt poc temps, perquè ja era gran, els súpers et preguntaven paper o plàstic per les bosses, si ho recordeu. Val? I llavors va haver-hi el moment en què podrien dir la gent va tirar cap al paper, podrien dir perquè el plàstic donava tot tipus de problemes i es va revertir perquè està claríssim que el paper també genera un altre tipus de problemes. Compte per això amb els reciclats de bambú, perquè a Espanya no n'hi ha de bambú. Ho dic per totes aquestes coses tan maques que tot es fa amb bambú, bueno, pues estaria molt bé a Indonèsia, però no passa aquí. Jo sóc de Mirassol i reivindico lo de Mirassol, tot i que l'alcalde a vegades no vol entendre quan l'escric a algú que ho escric per Mirassol. Val? A Mirassol, si es fa per valor catastral, el barri de Mirassol s'està envellint i, per tant, no té cap mena de relació entre el consum, a vegades, de cases que eren de 4, 5 persones i ara en queda una, per tinguer que pagar el número de residus. Per tant, com a mínim, que es moguin pels barris i vegin, podrien dir, quina tipologia de persones viuen i, consegüentment, quin tipus de despesa poden fer i, consegüentment, quin tipus de residu pot haver-hi. L'OCU, bueno, m'està bé, qualsevol tipus d'organització que sobresurti, podrien dir, sigui de caire popular, pot ser interessant, però segueixo insistint. És l'organització de consumidors. Sempre incidim en el part final de la cadena de valor d'un producte. I això penso que no va per aquí. Té que anar cap a un altre cantó.
Caldrien polítiques valentes.
Exacte. Vull dir, perquè la política de... Aquí ara et pego...
O coherents, per dir-ho d'una altra manera.
I això no va en contra del que ha dit la companya, del que ha dit la Laia. Vull dir, és cert, tenim una responsabilitat individual molt gran respecte a el que està passant. Però no ens enganyem. Aquesta responsabilitat, si més no en part, qui s'ho cregui, que jo m'ho crec, pel sistema democràtic va parar a uns estaments polítics que es diu govern. Aquest govern també tindria que fer algun tipus de cosa. I ho sento, no estan fent res més enllà de prometre, i més igual al color. El govern és quelcom que va més enllà dels colors. És podria una representació de les persones. Per tant, mentre es puguem, és com el que el penja, no? Mentre la soga no trenca el coll, segueixes viu. Però ens estan apretant massa. Val? I a més, sense una visió que diguis, és que, ostres, això serà un abans i un després. No serà el mateix que ahir, però amb un xip posat.
Veurem almenys si a llarg termini s'aplica el sistema aquest de lectura i es pot ajustar aquest sistema de càlcul que per ara està basat en el cadastre, també hi ha esmenes a les ordenances fiscals, per tant, veurem el recorregut de tot plegat. No sé si sou optimistes en que el govern pugui fer marxa enrere i aplicar algun altre sistema que proposen els grups municipals.
Jo una cosa que em sorprèn és que ara que ens ha costat tant aconseguir els nous contenidors, bueno, perquè és un concurs públic molt gran, amb tot un procés, ara que tenim nous contenidors, perquè aquests contenidors no porten ja el sistema, no?
Vull dir que... De fet, el porten, el que passa és que no es farà servir.
Bueno, exacte, és possible activar-ho. Sí, perquè no s'activa ja, no? Doncs, bueno, una mica això. Potser que sigui en proves pilot, però...
Potser és impopular, no?
Exacte.
Imagino. Laia, Roberta, moltíssimes gràcies per aquesta reflexió sobre la nova taxa de residus. Segur que ens sentirem seguint a parlar, perquè portarà cua, ho dèiem, tot allò que toca la butxaca acostuma a fer pagar la ciutadania. Que tingueu molt bon cap de setmana, que ja és divendres.
Igualment.
Adéu-siau.
Gràcies per tot.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
Últim tram del Faves Comptades. Com sempre, els divendres a aquesta hora parlem de la crònica social de la premsa del Cor UFEM en companyia i de la mà de la Cuca Fernández. Benvinguda, Cuca.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí.
Divendres. Mira, ja tinc aquí les portades de Hola, Lectura, Semana, 10 minuts i tot senyores, eh?
Tot senyores i dos d'elles bueno, iguals, perquè com saps ha mort la gran Encarnita Polo. Les portades s'han centrat en el cas policial que envolta el tema. O sigui, no li han fet un homenatge com a artista, que jo crec que bueno, a mi em manca. A mi em manca una mica, perquè tots els mitjans estan com molt destacant molt la mort, que ha sigut una mort molt tràgica, que ha sigut a mans d'un altre company de residència, que sí. Es veu que bueno, ara s'està obrint un meló, perquè clar, les residències estan entrant gent amb problemes de salut mental. Perquè no hi has puesto en uns altres llocs. Bueno, s'està obrint aquí una cosa.
És un debat interessant.
Aquest debat i després un altre debat. Manca de personal a tot el que és el cobrir l'assistència a les persones de la tercera edat. Les residències tenen molta manca de trobar... Manca de professionals i un problema a l'hora de cercar... professionals per fer-ho.
Falta doncs, recursos.
Bueno, l'engran Encarnita Polo, esperem que hi hagi un homenatge, perquè jo crec que és d'aquestes últimes grans glòries que ens quedaven i ens van quedant. I bueno, jo crec que sempre se'ls ha de mencionar perquè han sigut part de la història. El Cayetano Rivera, com saps, continua. Aquesta setmana ha continuat donant...
El Cayetano?
No surt en portada, surt en finestreta. Però ho comento així ràpid perquè, bueno, saps que la setmana passada vam parlar del tema que va tenir un accident, tal, doncs ara es veu que té un nou amor, o un possible amor. Està enamorat o es rumoreja que està amb una noia que es diu Gemma Camacho, que és reportera del Tiempo Justo, de Telecinco, i, bueno, que s'està... Bueno, arrel del problema del cotxe, volen continuar parlant d'ell i, bueno, que està començant una...
Però és el Cayetano, no el Kiko.
El Cayetano Rivera, sí. Val. No, del Kiko continuem ara parlant també, si vols. Si tenim
no,
tema.
No, com el veia també en algunes imatges de les
sí,
portades...
Sí, perquè aquesta setmana, a part de l'Encarnita Polo, a les altres dues revistes surten en portada Kiko Rivera i la Isa Pantoja. Sí, en tinc dos imatges, dues portades. Les revistes del Cor d'aquest dimecres van posar el focus en Kiko Rivera perquè travessa un moment delicat. I què passa? Pues ha sortit acompanyat d'una amiga. I ja, com va una amiga, pues ja és nòvia. I la Irene Rosales ha sortit dient, perquè li han preguntat, evidentment, que és una amiga de tota la vida, que fins i tot és la perruquera on porten a les nenes a tallar el cabell i ella també s'arregla ja. Hi ha alguna foto en Instagram que surt amb aquesta noia. Ara, que després el roce hace el cariño, ja no sabrem, ja veurem
possible,
aviat què passa.
És possible, de vegades el passat torna.
Doncs,
però sí que és veritat que en aquest món, escolta, costa molt tenir amics, eh? Perquè de seguida que tens un amic o una amiga, ale, ja t'estan buscant les pessigolles.
Sí, i després quan et surten alguns que surten com els xampinyons, te la foten per darrere d'alguna manera. O sigui que s'ha de tenir molt cuidado. Jo, aquesta gent, no sé, jo d'ells seria una mica més previsible i em resguardaria una mica més del meu cercle... No em fiaria de qualsevol, no sé, però això ja és una teoria meva. En paral·lel, com et deia, està la Isa Pantoja, que com saps, el Kiko, arrel de les seves declaracions a Telecinco, a De Viernes, fa dues setmanes, que li ha demanat perdó a la seva germana, doncs què passa? Ara la germana també ha aprofitat a fer-se una portada, dient que, bueno, obrint una mica la finestra a aquesta possible reconciliació entre ells, perquè saps que no es parlen.
Ni ho sé, ni...
Ni t'interessa. Bueno, pues el tema està així. Està molt calentet, són dos germans que jo crec que s'estimen, però que no... És que aquesta família, el problema és que deuen tenir unes motxilles, tots ells, que arreglar sí. Això...
Que se'n vagin a fer el viatge al fi del món, no?
Exacte, parlant del fi del món. Audiències a tope, eh? Sí? El programa, sí.
Mira,
sí.
L'altre dia vaig veure un trosset perquè, de fet, això no deixa de ser una còpia de Pekín Express, aquell programa que ara no recordo si era 4 o... Però ja fa, sí, ja fa uns anys. Sí. Que era un format innovador pel moment i que doncs, era molt divertit, la veritat, era molt curiós. I aquest el vaig voler veure una mica per curiositat, i és bàsicament el mateix, però no sé, li falta una miqueta de
Jo he vist xitxa. Un tros molt petit i crec que és massa, pel meu gust, massa buscar el moment aquest de fer riure i llavors perd una mica la... Jo crec que les coses han de ser més fluides, no tan guionitzades.
Es nota molt guionitzat.
O per almenys que no es noti, saps? O sigui, que al final, bueno, això ja és una crítica meva. Per cert, avui és el dia de la televisió,
Ah, avui és el dia de la
tele? Sí, tu com ets de la ràdio...
Jo sóc de ràdio, sí.
Jo sóc de ràdio, és el meu hàbitat, però la tele enganxa, La tele té el seu què, Bueno, tu no?
Bueno, com a espectadora.
Doncs, bueno, continuem parlant d'això, del que són les portades.
Ara un futbolista, va, vinga.
Bueno, tinc abans... Bueno, però sí, comencem per Santiago Cañizares, perquè ja t'ho he comentat, que a part tu que t'agrada el futbol, què els hi passa als futbolistes?
Què els hi passa?
Que són tan, no sé, la paraula... De que es lien massa ràpid, amb... No sé,
a veure...
O volen viure molt ràpid, no? Bueno,
però què li passa al Cañizares?
S'ha casat per tercera vegada.
Bueno.
No, vol bé.
I no hi ha tercera fills, sense quarta o cinquena o ja les que calguin, no?
Té set fills, s'ha casat amb una noia jove, una noia catalana de Calella de Palafrugell, s'han conegut per Instagram.
Ah, catalana.
Catalana, sí.
Mira, això ja em grinyola una mica més.
Sí.
Sabent bueno, una mica el perfil?
I una relació de 6 mesos. O sigui que,
ràpid,
o sigui, diu que ha sigut un fletxazo.
Ja.
No sé, bueno, jo és que com d'aquests fletxazos després igual tenim, com es diu?
Tal i com entren, surten, no?
Exacte, ja. No sé jo què passarà. Bueno, ha sigut una boda així com molt familiar.
Ui,
molt...
i convidats, que estic veient,
convidats,
clar.
El Paco González i el Juanma Castaño, clar, del món del futbol.
Els ex Cadena Ser, que ara estan a la Copa.
Ara estan a la Copa, el Juanma Castaño i el Paco González, sí. I bueno, que van fer una barbacoa així amb embotits, no sé, com molt d'estar per casa. Un toro mecànic.
També?
Van posar.
Per fer un...
A mi és que tot això...
Un somriure,
no
sí.
No ho sé, però bueno, escolta'm, cada un es casa com vol, Doncs, bueno, ja sabeu que es va... Bueno, ell diu que ha reprès la il·lusió per viure, saps que va tenir un problema molt greu, va morir un dels seus fills amb 5 anyets d'un tumor cerebral i, bueno, i que d'aquesta manera ell està reprenent aquesta vida, aquestes ganes de tornar a fer, no? I bueno, que bueno, a mi m'ha sorprès perquè una relació tan curta i així, però bueno, al final no sabem mai el que passa. I també destacar que últimament els futbolistes, parlo dels futbolistes perquè són els que més es parla, connecten molt amb la gent per Instagram. Abans, no sé, era allò del Tinder i plataformes
en
així
més... En general, xarxes, plataformes...
I les xarxes...
Avui es mou tot
però l'Instagram es veu que ara té aquesta porta que la gent parla molt a través d'aquesta xarxa, no
sé. O sigui, fan match a Instagram.
Sí.
Val.
No sé.
Doncs vinga, ja
ho sabeu. Sí, que ho dic per aquells que busquen parella igual, doncs que tenen una altra via. Doncs una altra portada que a mi m'ha agradat molt perquè m'agrada molt ella i hi ha qui té... d'això, però no, però a mi m'agrada molt. És la Marta Sánchez, que surt amb la seva filla, la Paula Cabanes, guapíssima, la nena, m'encanta. I mira,
és ella.
40 anys de carrera musical. Puja. Te lo digo a ti.
Hola. Com li
aquesta
agrada?
M'encanta, perquè és com empoderar-te, saps? Te la poses al dematí i surts al carrer i dius, esa soy yo. Doncs, bueno, ha obert en la revista Hola, ha obert les portes de la seva casa a Gran Canària i bueno, surt amb la seva filla, amb la que ha destacat sobretot aquesta bona relació que tenen entre elles, com que la filla li dona aquesta estabilitat, serenó. No sé, la Paula, a mi tant la filla com la mare les trobo que surten molt guapes. S'ha criticat que s'ha fet algun retoc perquè
la mare o la filla?
La mare, unes últimes imatges que anaven massa tocada, però escolta'm, una dona, no sé si té 60 o 62 anys, com està ella?
Està estupenda.
Perdona,
està
estupenda. Meravellosa. No critiquem tant.
Vinga, anem amb la fava, que no ens queda temps.
Que sembla que tindrem enveja. Anem a per la fava. A qui li donem la fava aquesta setmana?
Aquí. Ai. Ai.
La fava de la setmana és per Alessandro Lecchio.
Vale,
saps què ha passat?
Sí, sí, ho sé, però explica.
Fora de Telecinco, després de 30 anys, de col·laborador.
Anava a treballar, diu, allà.
Anava a treballar, a Mediaset, sí, doncs pues, l'han fet fora per les declaracions que va fer la seva exdona, l'Antonia Delate, que ha tornat a denunciar públicament els maltractaments que va patir durant el seu matrimoni.
Doncs aquí ho deixem, amb la fava. Gràcies, Cuca.
Molt bé, doncs
bon cap de setmana.
Fins aquí, el divendres?
Sí.
Mira, marxem amb Soy Yo.
Vinga.
Va.
Gràcies, que vagi molt bé, aquí s'acaba el Faves. Fins la setmana que ve, adeu-siau.
Frensky Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.
Aquí estoy sin mirar atrás, sigo mi vida sin más, sin comprender cómo ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
T'espio per un forat que he trobat al confí d'un gran bosc. En amat t'has transformat i ara vols trobar-me.
Música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Shibidi-bidoo, 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 da-day!